Al 91.5 FM, vetllem pel teu benestar emocional.
Tomàs Navarro, bon dia, benvingut i feliç divendres.
Bon dia, Sergi.
Com estem?
Molt bé, gaudint del feliç divendres. Els divendres, venir a la ràdio és l'excusa per estar a Sant Cugat i gaudir del poble.
Una motivació més, com vam dir l'altre dia.
Home, estic activant el meu sistema nerviós parasimpàtic, estic sent feliç.
Explica'm això, m'acabes de comentar al Facebook ara mateix, aquí al perfil del Sant Cugat a fons, que si sabia que el sistema nerviós parasimpàtic està implicat a l'obtenció de benestar emocional. Què em vols dir amb això?
Mira, et vull dir que tot venim passejant cap aquí, gaudint del sol, dels carrers, de la tranquil·litat, he tingut una bona sensació, he tingut benestar. Fora molt diferent si hagués vingut tot de cotxes, trànsit, fum i un dia emboirat. Què passa? El dia emboirat ens afecta el sistema nerviós simpàtic, que al contrari del seu nom és el que està implicat en les males emocions, les emocions negatives, eh? I el sistema nerviós parasimpàtic és el que ens genera plaer i benestar. Què fa el sistema nerviós parasimpàtic? Ens fa que el cor bategui més a poc, fa que hi hagi vasodilatació i la sang arribi més al cervell, a tot el cos. Si arriba la sang, arriba glucosa, arriba oxigen, es fomenta la creativitat, el plaer, baixa el ritme del cos.
Per tant, malgrat que siguin emocions, tot és físic i es pot veure i tocar pràcticament en aquest sentit. Són coses que estan al nostre cos físicament.
Clar, i tant. Mira, si tu ara te prens 2 Red Bulls i 2 cafès, t'estressaràs.
I sortiré corrent d'aquí.
I si et feia un anàlisi, sortirà l'adrenalina alta. I l'adrenalina és un indicador del sistema nerviós simpàtic. Sí? Si t'estresso, ara aquí no sé com podríem fer-ho, potser molta calor o amb preguntes, o si pogués estressar, veuríem que la teva adrenalina pujaria també.
Clar.
Sí? Vull dir que el teu cos o genera o respon a l'estímul, sigui l'entrada física o psicològica.
Per tant, l'ambient que hi pugui haver al lloc on t'estàs movent en aquell moment és clau per estar d'una manera o d'altra més content, més trist, més estressat, més tranquil.
Jo penso que totes les emocions tenen un origen, i aquest origen és extern, en tant que pot ser de l'ambient o pot ser del propi cos. Un mal de panxa et pot generar un mal humor. Però és extern al sistema límbic. El sistema límbic és el que genera i desperta les emocions.
El sistema límbic, això com... Per explicar-me a mi que no en tinc ni idea, com ho explicaries?
Mira, tu t'has d'imaginar que els teus ulls, el teu nas, la teva boca, va rebent informació contínuament i l'envia al tàlam. El tàlam és un petit òrgan que està al cervell. Si imaginem una línia entre les orelles i el nas, estaria ben bé al centre del cervell.
Ben col·locat.
I, clar, està molt protegit, és molt important.
Exacte.
El tàlam veu si això és perillós o no. Si és perillós, activa el sistema nerviós simpàtic. I aquest sistema diu, preparem-nos per un atac, preparem-nos per una defensa, preparem-nos per una situació difícil, i genera adrenalina i cortisol, que són les dues hormones implicades en les emocions negatives.
Exacte. Sí?
Que el tàlam diu, que mira, és una emoció positiva, és un estímul agradable. S'activa el sistema nerviós parasimpàtic. I, per tant, les endorfines i l'oxitocina són les hormones del sistema nerviós parasimpàtic, les hormones del bon rotllo, diríem, del benestar emocional. I comunicar al nostre cos, doncs, que es preparin per gaudir, per relaxar-se.
I per aconseguir aquest benestar emocional, clar, hi ha moltes activitats, com són el ioga, els pilates... Això realment serveix per aconseguir aquest equilibri?
Mira, nosaltres sabem científicament, vull dir, es pot demostrar, hi ha estudis, si algú està interessat li puc enviar referències, que hi ha activitats que activen el sistema nerviós parasimpàtic. Sabem que, per exemple, fer exercici l'activa. Sabem que pregar un Déu bondadós, un Déu que castiga, l'activa. Sabem que fer ioga l'activa, meditar l'activa. A part d'altres altres activitats més esportives, pues com fer escalar una muntanya, o hi ha moltes activitats que activen. Quan tenim sexe, amb un bon menjar, activa el sistema nerviós simpàtic. Però això pot ser un complement circumstancial. És a dir, l'altre dia parlava amb un senyor que deia, diu, jo mai pensava que hauria d'haver pres ansiolítics i vaig haver de prendre perquè em vaig quedar sense feina i bueno, vaig necessitar aquesta ajuda. I diu, clar, si no ho hagués pres, no hagués pogut anar a una entrevista en condicions i no m'haguessin pogut contractar.
Clar.
Aleshores, aquest senyor tenia com una mesura de suport els ansiolítics i fer ioga. Però el ioga no li solucionava cap problema, l'origen del problema, però sí que li permetia petites estones de benestar. Per tant, no podem confiar la solució del nostre problema a activitats momentànies. Sí que es poden servir per regenerar-nos i per guanyar perspectiva, però s'ha d'atacar la font directament.
Evidentment, això ho deies abans, l'activitat física és clau. Després d'un dia dur, gastar mitja horeta, tampoc s'ha de demanar més. En fer una activitat que evidentment ens agradi, com, no sé, anar a córrer, jugar un partit de futbol, una cosa que ens motivi una miqueta, ni que sigui. Quan acabes, pot ser que estiguis cansat, que estiguis rebentat per tirar-te al llit i fins al dia següent, però la sensació que té una sobre no té res a veure.
Sí, de fet, jo una mica col·loquialment diem que té un xute d'endorfines. Les endorfines és la base de l'heroïna, per exemple. L'heroïna són endorfines sintètiques i molt, molt concentrades, que busca el mateix plaer que obtenim de manera natural nosaltres amb activitats que ens agraden.
Exacte. Llavors, és curiós perquè per aconseguir, en aquest cas, amb la heroïna, això que estàs dient, és una droga perillosa, és una cosa que està basada en el nostre mateix cos. És increïble.
Clar, clar. Ahir parlava amb un dinar, amb una gent, i deia, és que som química i electricitat. I realment és així. No es creien que hi havia experiments i hi havia situacions i malalts de Parkinson que li implanten un electrode al cervell. I aquest electrode va llançant impulsos i fan que puguin caminar millor i tinguin millor motricitat. Cada àrea del cervell està especialitzada en unes àrees. I amb els electroencefalogrames podem veure l'activitat cerebral.
Exacte.
Què passa? Podem tenir un mapa del cervell i que està actiu, i cada àrea està especialitzada en unes funcions diferents.
Clar, aquestes connexions entre les neurones d'alguna manera han de ser, i quina millor, suposo, que l'electricitat, no? És curiós.
Sí, és molt curiós. A mi m'apassiona la neurofisiologia i neurobioquímica, i realment no t'ho pots imaginar, que al final som, per la gent que no ho coneix, que som química i electricitat.
Molt bé, i llavors posem per cas un dia, et lleves pel matí, has d'anar a treballar, no? O és el teu dia lliure, no importa. Surs i està plovent un dia gris, una pluja d'aquestes que no donen ganes de sortir de casa, sinó de casa al llit, manta i pel·lícula. Clar, això és una cosa clau per poder desestabilitzar aquest equilibri.
Mira, quan tu estàs bé, estàs bé de força, és pletòric, tens un bon nivell de benestar, estàs preparat per suportar un dia dolent. Sí. Quan vas justet de forces, tocat, desmotivat, tot se't ve a sobre. I un estímul que podia ser suportable, estar d'un bon estat d'ànim, se't torna uf, i sortir. I a la feina he d'anar perquè he d'anar, però amb els amics després no quedo. Bueno, i no vaig a anglès. I clar, trobes tot de motius. Si no et ve de cara quan estàs malament, és difícil que ho facis.
A vegades val la pena forçar-se una miqueta en aquest sentit, quan acabes, potser anar a la feina no et ve gens de gust, però després has quedat amb els amics, els deixes plantats perquè has tingut un mal dia. Potser val la pena forçar-se una miqueta, anar amb els amics, i al final el dia s'acaba posant de cara.
Jo recomano que hi hagi una miqueta d'esforç i de constància. Sí? De que de vegades dius, vaig al gimnàs, digues quan aniràs.
Exacte.
3 dies, vale, doncs 3 dies. No, aniràs cada dia, no, sigues realista, aniràs cada dia o 3 o 2. Bueno, jo crec que 3, bueno, doncs millor 2. Apunta't 2 i agafa el compromís de constància en aquests 2. Per què? T'ho acabaràs notant, els beneficis, t'ho acabaràs notant. Però de vegades necessites aquest petit impuls. Clar, si quedes amb algú per anar junts al gimnàs, t'és més fàcil.
Exacte.
Si estàs tu sol a casa, està plovent, has d'agafar la bossa, arribar allà, no coneixes ningú, buf, trobaràs mil excuses per anar-hi.
Evidentment. És això, acabes de dir, i és un exemple que d'entrada a mi personalment m'ha passat mil cops, això de dir, hòstia, vaig al gimnàs i al final no hi vaig perquè no em ve de gust i aniré sol, no conec a ningú. Si vas amb algú, si l'altre t'obliga a anar-hi, llavors no hi ha cap mena d'excusa per faltar-hi. I un cop que ets allà, el temps passa volant i després val la pena, perquè quan surts estàs rellent bé, com nou.
Clar, has activat el sistema nerviós parasimpàtic, un amic, un bon amic, l'activa. L'exercici físic, l'activa. I després la recompensa, dir, mira, he pogut anar, he superat l'adversitat inicial i em sento bé físicament perquè he fet gimnàs, l'activa, vull dir, tens triplicat.
Estàvem parlant ara abans de l'activitat física, ara que a Sant Cugat han obert un centre on només fan pilates, és un lloc bé, peculiar, perquè normalment al gimnàs sí que es fa pilates, però que només es faci això és una cosa molt, molt particular d'aquí, de Sant Cugat. Realment els pilates ajuden després a continuar i a aconseguir aquest equilibri, aquest benestar emocional?
Mira, depèn de la gent. Jo tinc clients que els he recomanat anar a fer activitats molt aeròbiques, com kickboxing, com aeroboxing, i alliberar molta energia, o pàdel, si vols, i que necessiten alliberar aquesta tensió. I tinc clients que els he recomanat fer ioga, meditació, o pilates, o tai chi, que necessiten aquesta línia. Si els canviem, encara els estressarem més.
Vaja.
Cadascú té una línia de fer, una línia d'interessos. Jo no vull posar-hi noms, però no m'imagino a una persona fent pilates, perquè es posaria nerviosa. I a aquesta persona que està a la mar de gust fent pilates, no me l'imagino pues, anar a córrer per Collserola i acabar després d'una hora i mitja.
Clar, estem parlant d'aquestes activitats que són activitats on depèn d'un mateix, són bastant individualitzades en aquest sentit. En cas dels esports col·lectius, els esports d'equip, poden jugar un paper igual o poden tenir un doble fil? Perquè potser a vegades hi ha gent que s'agobia jugant en un equip de futbol o de bàsquet, s'acaben agobiant perquè no aconsegueixen donar el seu rendiment. Pot jugar una doble partida, això?
Jo crec que els esports d'equip són una bona escola de vida. Perquè has de compartir, hi ha frustracions, t'has d'adaptar, i és una bona escola de cara al futur, perquè et trobes amb un equip laboral, no? Exacte. I tot això ho ara es puc practicar des de petit. Hi ha molts valors, l'altre dia el Guardiola, no? El seu discurs parlava de l'important que havia estat per ell el jugar a futbol en equip, i realment sí. Ho comparteixo. Ara bé, si t'ha de generar una pressió extra de resultats, allò que a vegades veus nens, no? Que, i és que no he marcat, i se'n van... No, esport de base és tranquil·litat, és gaudir, i no pots aspirar a grans competicions, perquè si no generes tot el contrari, que és angoixa, estrès, no vull anar al partit, no vull fer, em barallo amb aquest, competitivitat desbordada, però l'esport d'equip en si és una bona escola.
Evidentment que ho pot ser, i clar, sobretot és això, si el bon ambient acompanya, qui importa guanyar o perdre? Si al cap i a la fi el que vols estar amb els companys, molts d'ells amics, i bé, i això també, insisteixo, un bon partit o un mal partit i tot al final per riure una estona. Això sempre capgira un dia cap a la part positiva d'això. Per experiència pròpia ja m'ho sé, i de partits dolents
sí.
N'hi ha, eh?
N'hi ha.
Ara, clar, evidentment estem veient ara, parlant d'esport, l'ambient que respira a un club com és el Real Madrid, en aquest cas, on molts jugadors ja diuen que n'estan farts. Aquesta gent llevar-se cada matí sense pensar en la quantitat de... d'euros que veuen al dia, que això no ho comentarem, deu ser un viacrucis, dir, sí. Mare meva, un altre cop allà i em diran que ho estic fent malament, això ha de costar al final.
Mira, tornem a anar a la part del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Quan estem en emocions negatives, el sistema nerviós simpàtic està actiu i fa que estiguis més intolerant, menys creatiu, prenguis pitjors decisions, per un sistema molt senzill, que és que la sang es concentra en les parts més internes al cos, per tant, el cervell també es concentra a les parts més internes i a la part externa estan les funcions superiors, tot això que hem dit. Per tant, es concentra en assegurar la supervivència davant de l'estrès, davant de l'angoixa. Clar, per tant, segur que jugaran pitjor, segur, perquè no estaran ni creatius, ni tindran una bona percepció, etc. Quan està relaxat, amb un puntet de tensió, però quan estàs relaxat, el teu sistema nerviós parasimpàtic està actiu, flueix la sang lliurement i tens la creativitat. No t'ha passat mai abans de dormir que dius, ah, mira, ara se m'ha acudit tal idea i me l'apunto?
Sí, i tant que passa.
Bueno, és perquè estàs en sistema nerviós parasimpàtic.
Amic.
Vale, aleshores, la creativitat ha trobat aquella solució que no haguessis pogut trobar des d'una altra perspectiva. Aquí és la millor manera. I de fet recordo un dia parlant amb el Pichi Alonso, amb l'Àngel,
sí.
Que em deia, jo recordo la final aquella de Wembley, no aquesta, aquella,
la 92,
que ens van dir, jo estic contentíssim d'haver arribat fins aquí, ara sortiu i gaudiu del moment i divertiu-vos.
És la frase de Cruyff, que va dir sal i disfruta. Frase mítica en aquest sentit. Bé, doncs, Tomàs, sintetitzem, si et sembla, volem aconseguir benestar emocional, equilibri psicomotiu, psicomocional. Què hem de fer?
Mira, primer de tot, veure quins són els teus interessos. Va l'activitat física, doncs vés a córrer, vés en bici, tenim Collserola, és un entorn magnífic per fer molta activitat.
Sant Cugat és esplèndid en aquest sentit.
És esplèndid. Que te va més la tranquil·litat? Doncs pots meditar, pots fer ioga, pots fer pilates, pots fer tai chi, pots llegir un llibre... No té perquè ser molta activitat física, però el problema és saber si ets dels actius o de més, un toc més relaxat. Mira què tens al teu voltant, perquè tens molts recursos. Potser llegir un llibre a casa... El menjador està molt bé, però llegir-lo a dalt del turó de la Magarola, a Collserola, en ple sol, veient el mar i Barcelona als teus peus, està millor.
Està millor, està molt millor, i tant que està millor, ara doncs, m'han vingut ganes.
Oh, i tant, sigueu una mica creatius.
I tant.
Si sortim a caminar per Collserola i anem cap a Sant Medí, per exemple, no anem a ritme ràpid, a no ser que vulguem entrenar, gaudim dels bolets que es comencen a veure, gaudim dels ocells, de les olors, de la terra humida, fent que sigui una experiència multisensorial.
Per tant, hem de buscar el nostre racó per desconnectar. Això és la clau. Doncs, Tomàs Navarro, tot això ens ho apuntem i a veure si la nostra vida millora, que cada cop que vens millora una miqueta i una miqueta i una miqueta més. Tomàs, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Fins la setmana que ve.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.